96
FM.
Sintonitzes Ràdio Cornellà.
Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més.
Amb la millor qualitat de so.
Ràdio Cornellà, sempre al teu costat.
Escolta't, sempre tinc posada Ràdio Cornellà a la meva botiga i escolto els anuncis del teu establiment.
Vaig pensar que, com molts d'altres comerços de la ciutat, el meu també hauria de sortir per la ràdio. Per menys del que jo em pensava, ja veus quin anunci més maco tinc.
Jo també vull. Què faig?
Entra a radiocornellà.cat, posa't en contacte amb ells i s'encarregaran de tot.
Ja tinc ganes d'escoltar el meu anunci a la ràdio.
Veuràs com notaràs la diferència.
104.5
Cinema des del galliner.
Hola, molt bona tarda. Què tal, Albert? De bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, a veure si es connecta. Sí?
Tenim.
Sí, et sentim, i home.
Perfecte.
Val. A veure, veig que repeteix la meva... Sí?
Et sentim, bueno, no sé si en antena se sentirà bé o et sentim doble perquè estàs com connectat dues vegades, Jaume. Estàs com duplicat. No sé si això afecta, això el Quico... El Quico ens diu que està tot bé, o sigui que podem tirar endavant.
Podem parlar amb normalitat.
Bona tarda, Jaume. Bona tarda, Julio, què tal? Com estem? Aquí, no? Una miqueta de cinema. Un altre dia més, un altre dissabte més.
Doncs sí, deixeu començar a mi. Jo, per fi, després de gairebé un mes sense poder anar al cinema en persona... Ahir a la tarda per fi em vaig poder escapolir i vaig anar a veure no una estrena, però només té un parell de setmanes estrenades. Vaig anar a veure aquesta del Mickey 17, no? Que la van comentar la setmana que la van estrenar, però jo li tenia ganes, sentia curiositat i l'he pogut anar a veure. M'ha agradat molt. Penso que té molta més teca, molt més suc del que pensava, perquè sí que van comentar que era una pel·lícula de ciència-ficció, no? Que és la història d'un noi, el Robert Pattinson, no? Que a mi em fa gràcia perquè aquest noi es va fer famós fent papers de noi guapo, no? De la saga Crepúsculo, es va donar a conèixer, i aquí fa una mica com de pobre home, no? d'un obrer no qualificat, que és un desgraciat pobret, no li surt res bé a la vida. Jo pensava, potser un actor que ha fet tants papers de triomfador, de noi guapo, potser no li pega, no? Fer un paper de perdedor, però ho fa força bé, jo penso que està força aconseguit i jo penso que la pel·lícula té moltes més lectures a les que pensava que tindria quan la vaig anar a veure. Sí que vam mencionar que potser podria ser una metàfora, doncs, de l'obrer potser explotat, mal pagat, amb unes condicions laborals horribles, no? I després de veure la pel·lícula, el pobre personatge Robert Pattinson dona una pena perquè és l'últim mico de la cua, no? És l'empleat que fa totes les tasques que no fa ningú més, o sigui, les pitjors, les més desagraïdes, les més horribles, les més espantoses, però com que sí que sabem que el punt de partida de la pel·lícula, no faig cap spoiler, és que ell li han fet una mena de tractament, no? Que cada vegada que mor fent una tasca perillosa, el tornen a reconstruir, no? El tornen a ressuscitar, diguéssim. I com que té aquesta mena de condició laboral, tothom diu, bueno, et podem fer totes les barbaritats que ens surtin de la imaginació, perquè de tota manera tornaràs, no? I no tens dret a queixar-te perquè tu has signat, tu has aprovat aquestes condicions laborals. Al tràiler sí que es veu que li estan fent signar un contracte i li pregunten, però te l'has llegit bé? Estàs segur del que estàs signant? I ell, que no se l'havia llegit, diu que sí, i aleshores penso que és una metàfora potent perquè, a més, la pel·lícula toca coses com els polítics ineptes i corruptes que poden... que són els que manen, els que dominen d'alguna manera la societat. També surt el tema de fer servir la religió una mica com excusa per justificar segons quines coses, i surten coses com la supremacia d'algun tipus de persones sobre d'altres, i els estires i arronses que fa la gent per aconseguir poder, per aconseguir notorietat, per aconseguir control. I penso que la pel·lícula està molt bé, molt aconseguida. De vegades té un humor molt negre que a mi em va fer riure molt en algunes escenes. Vaig dir, ostres, no m'ho esperava. El trailer sí que tu podies imaginar que hi hauria un humor negre, però jo en algun moment, de debò que vaig riure, vaig dir així, perquè el lloc que dona, també els dilemes ètics de com avancen les tecnologies, també estan molt... molt molt filats, molt prim, molt ben mirats. Jo recordo que en el seu moment, quan va haver-hi, per exemple, aquí potser a Europa no tant, però als Estats Units sé que encara hi ha una mica de polèmica amb el fet de donar òrgans, no?, quan algú es mor perquè els pugui aprofitar alguna persona malalta, que aquí es veu que a Europa estem força conscienciats que això és important fer-ho, i als Estats Units es veu que encara hi ha com una mena de corrent religiosa que diu que això no és ètic, que això no està bé, encara que sigui una tecnologia que pot salvar vides, i aquí també està mirant una tecnologia que és com que té moltes llacunes ètiques, diguéssim, però diuen, home, però si més no, és veritat que gràcies a aquesta tecnologia, gràcies a aquest pobre pringat que estem patint tant, hem aconseguit un benefici que repercuteix en tot el conjunt de, diguem, de la societat, no? I aleshores està tota l'estona, no és blanc, no és negre, podria ser que sí, podria ser que no, i jo l'he trobat molt interessant. També penso que, ja sé que dic últimament el mateix de totes les pel·lícules que veig, que potser la resolució s'estira massa, potser l'hauríem pogut liquidar una mica més ràpid, però a mi m'ha agradat molt, l'he trobat molt interessant, l'he trobat que no és gens simpleta, que és una... no és només un divertiment, que ho és molt entretinguda. També és una pel·lícula de pensar, no? No ho sembla a simple vista, però sí, jo...
Però com tota
la ciència ficció. Però sí, jo penso que és una pel·lícula molt rodona, molt completa, o amb molta tela que talla. Sí, no sé si, Albert, si has tingut ocasió de veure-la o tenies intencions.
No, sí, intenció, quan pugui la veuré, però és, el que anava a dir és que és com tota la cinematografia de Bong Joon-ho, no? Que té tota sempre una càrrega de retrat, crítica i sobre la societat, la política, l'abús de poder, les classes socials, la religió, o sigui, és que tota la... de totes les seves pel·lícules, d'una manera o d'altra, acaben tractant algun d'aquests temes, si no tots. El que passa és que sempre hi ha alguns que els toca de forma més superficial, i d'altres que són els més centrals, més troncals de cada una de les pel·lícules, no? O sigui, Bong Joon-ho és un geni, diguem, creant històries que tenen aquest fons, aquestes lectures tan variades de les que feies menció, i després també aquest punt d'humor, l'humor negre. És a dir, que totes les seves pel·lícules tenen aquest enfoc, que, tot i que a vegades el que t'estan narrant és algo molt contundent, dur, dramàtic, també ho acompanya amb un humor més o menys subtil, depèn de cada escena, de cada personatge, i amb humor negre, perquè és la manera d'apropar-se. Jo crec que seria, per comparar-ho amb algun tipus de director més conegut per segons quin públic més pretèrit, diguis nosaltres, de pel·lícules d'altres èpoques, seria com un Verhoeven. Jo el veig com una espècie de Verhoeven modern. en certa forma. Un director que tot i tocar gèneres com el fantàstic, Verhoeven teníem el Robocop, teníem el Starship Troopers, teníem les diferents incursions d'aquest director dins de la ciència-ficció, però sempre des de la ironia, el sarcasme, la caricatura. I Bong-Joon-ho, pues, és a dir, que sempre ha fet una miqueta el mateix amb les seves pel·lícules, no? Mm-hmm. I és a mi el que m'agrada.
Perquè la caricatura, la sàtira, el Mark Ruffalo, que aquí fa un paper de polític, o sigui, totes les coses dolentes que se'ls poden aplicar als polítics, aquí ho fa, és un personatge hiperantipàtic, dius, dic molta tirria, no? Fent aquest, que evidentment està fent un paper, no? Però és un personatge que estima su dia, és... és que jo no podia evitar pensar, doncs, una mica en l'actual president dels Estats Units, saps? Perquè és una mica en aquest estil, no? Aquest tipus de polític. I, abans he mencionat que es fa servir una mica la religió, però és una mena de barreja entre polític inepte, polític messiànic i polític megalòman. O sigui, ho té tot.
És que de fet, estava pensant, clar, la que s'assembla més potser seria la de Snowpiercer, aquella del tren, que cada classe social és un vagó i hi ha com una revolució de les classes més baixes per anar avançant, pujant d'escala social. Però clar, ara m'he recordat d'una, aquesta la tenia més oblidada perquè no es va estrenar en cinema, però sí, però crec que es va estrenar en plataformes ja directament, que és la d'Okja, que és la que parlava sobre el maltracte animal, sobre... O sigui, era la pel·lícula més animalista que té.
Jo aquesta la vaig veure a Sitges. La Sitges la van projectar.
Val, però després no sé si es va arribar a estrenar de forma...
Em sembla que no.
Vale. I clar, bueno, i The Host, que també, encara que és una pel·lícula de kaijus, també parla de la política, els experiments científics, la contaminació i després de la societat, no? De com es mou la societat. És a dir, que totes les seves pel·lícules, ja el que diem, d'una manera o d'una altra, acaba tocant temes similars. Un director molt interessant, la veritat.
Molt bé.
En la pel·lícula el protagonista era un pare de família desastrós que també s'havia d'enfrontar amb el monstre, en aquest cas, no? Sí que li dona una mica de veu als marginats, no exactament, però potser a la gent comuna que no li van massa bé les coses, no? I que han d'enfrontar-se doncs, amb coses molt extraordinàries. És que, a més, també era part de l'humor, però també tenim aquí la gent que fa malament la seva feina, no? Hi ha un parell d'acudits de la típica persona que hauria d'estar vigilant la seva feina i està jugant a un videojoc, no? I està no poder succeir coses desastroses, o sigui, sí, no d'anar puntada sense fil. És aquí potser tothom pot veure en algun moment, jo potser sí que tinc aquest defecte, jo potser sí que en algun moment determinat a la feina... no estava del tot pel que havia d'estar o conec algú que a la seva feina no està d'aquesta manera, sí, penso que...
La negligència laboral, no?
Sí, és que a més també, no diem, insisteixo, no faig cap spoiler, no? Però aquí sabem que al protagonista li fan tornar a néixer, no? Li tornen a fabricar. I és que literalment, tu saps quan surt una fotocòpia de l'impressora de casa? Doncs és exactament això. Va sortint el cos de mica en mica d'una màquina i sembla que és un full d'una impressora que s'està imprimint, però literalment, i és l'efecte, no pots evitar fer... És clar, és una persona i al mateix temps jo almenys no podia evitar dir que és la impressora de casa. És la impressora de casa quan estic imprimint un paper per la feina. És exactament el mateix. I aleshores, si estàs imprimint molts papers, has de vigilar, no? Que no s'atasqui, que hi hagi una reserva de paper. I puc fer un
spoiler? Estàs fent spoilers ja del que...
No, perquè això es veu al tràiler, eh? Es veu al tràiler com surt de la màquina. Si no, no ho diria.
No em refereixo a això. Estàs donant informació que fa que un ja s'imagini què pot passar. O sigui, estàs, evidentment, si la manera de clonar la persona és amb una impressora 3D, doncs, lògicament, dius, pues, si algú s'oblida de canviar el tòner de la impressora, potser un cos es queda com a mitges, no? I potser tens un cos una miqueta... un full que t'ha sortit una miqueta rebregat de la impressora. O se t'atasca el paper a la impressora, però això imagina-t'ho amb un cos humà, no? Clar, això podria donar peu a situacions bastant esperpèntiques, imagino.
Bueno, potser... No dic ni que sí ni que no, però... no, simplement és que... Sí, sí, la veritat és que està molt bé. Jo la recomano dintre de, evidentment, dels gustos de cadascú, però sí, sí que m'ha agradat molt. I mira, ara em sap una mica greu no haver-hi anat fins i tot una mica abans, perquè és que bueno, també la vaig anar, ja sé que els hi veig sempre el mateix, però la vaig anar a veure el fenomen, no? El fenomen, i aleshores es va ajuntar tot. O sigui, bona pantalla, bon so, bona sala i pel·lícula força interessant. O sigui que sí, sí.
Això sempre fa... És un plus, això sempre és un valor afegit. Veure una bona pel·lícula en una bona sala amb la millor qualitat d'imatge i de so sempre farà que la pel·lícula es gaudeixi a un nivell molt superior i també farà que, si a sobre t'agrada, sigui una pel·lícula que quedi gravada a la teva memòria molt més que si simplement li dones un play un dissabte a la tarda a la pel·lícula un cop estigui a la plataforma de torn. Això està claríssim. Les pel·lícules avui dia, malauradament, passen sense pena ni glòria moltes vegades perquè s'estrenen d'aquesta forma. Aquesta setmana es va estrenar Estado Eléctrico dels germans Russo, a la Millie Bobby Brown i de més, i un quantitat d'elenco brutal, i és una de les pel·lícules més cares de la història, i d'aquí una setmana ja ningú se'n recordarà d'aquesta pel·lícula. És una pena, però és com... Són els temps que vivim.
Com has dit? Com has dit?
Estado Eléctrico.
Ah, vale.
És una pel·lícula de ciència-ficció, de fantasia, una pel·lícula familiar. La veritat és que les crítiques no són gaire favorables. Del que diuen és que és està a la llista està alta la llista de les pel·lícules més cares de la història del cinema. Crec que ha costat a la vora d'uns 320 milions. Sí, sí, és una cosa descomunal, en la que es veu que el guió és bastant nefast, és una història bastant tontorrona, fluixeta, que no se n'ha esmerat gaire en polir-lo, que es pot ser per passar l'estona, però sense tenir massa exigència posada en el que puguin explicar, perquè al final és una pel·lícula Netflix, és una pel·lícula feta amb, que sembla que estigui escrita amb un algoritme, i que sí que, evidentment, els diners els han gastat en l'elenco i en els efectes visuals, perquè surten imatges increïbles de robots hiperrealistes, molt xulos, però que després la pel·lícula, doncs, ha dit que passarà a l'oblit, malauradament, passarà a l'oblit. No, potser no immerescudament, potser en aquest cas, potser per haver fet una feina regular, una feina mediocre, tot i els diners invertits en la pel·lícula.
Sí, sí. Molt bé. Què més? Què més teniu?
Jo d'estrenes no he vist cap de la setmana, sí que tinc la llista aquí al davant.
Sí. Jo no vaig poder veure, no he pogut veure... Ara ja en parlarem, de les estrenes d'aquesta setmana, però en principi el que vaig poder recuperar una pel·lícula en plataforma és una pel·lícula que no la vaig poder veure en el seu moment, i és una pel·lícula interessant que, del que deia el Julio, no? A vegades dius, ostres, quina pena no haver-la vist al moment, però bueno, tampoc era tan antiga. És una pel·lícula del 2020 amb el Mikkelsen, el Mads Mikkelsen, i és una pel·lícula que es titula Los jinetes de la justícia. És una pel·lícula així, d'aquest cinema que fa ell quan treballa més a la banda europea, Dinamarca, danesa, amb un elenco pues, més d'aquí, no quan se'n va fer les
Amèriques.
sinó sí. que fa, un, fa uns... Jo crec que... Jo m'atreviria a dir que no hi ha pel·lícula dolenta d'aquest home. O sigui, pràcticament jo diria és que no hi ha pel·lícula dolenta de Matt Mikkelsen, on estigui Matt Mikkelsen, eh? Ja sigui fent un paper secundari en una pel·lícula de Hollywood, o ja sigui fent un paper protagonista, doncs, no sé, per exemple, Otra Ronda, no? Que és una altra gran pel·lícula seva. Doncs aquesta de Los Jinetes de la Justícia em va agradar molt, tot i que la premissa tindria aquest punt de pel·lícula hollywoodiense. El que passa que té, és la manera de com està dirigida, narrada, interpretada, el perfil dels personatges. L'història la vaig trobar molt interessant. O sigui, és la història d'un militar que no pot tornar a casa per temes de feina i té a la dona i a la filla doncs, a casa seva i només al principi de la pel·lícula doncs, hi ha un accident de tren i un dels seus familiars mor, no? I llavors ell ha de tornar a casa a fer-se càrrec de les conseqüències de l'accident, tot i que ell era un militar de pura ceba, un militar que estava millor a les guerres que no fent vida de pare o de marit a casa seva. Però es veu obligat per culpa d'aquestes circumstàncies dramàtiques, no? I llavors, doncs, comença una miqueta amb el dia a dia d'ell d'haver-se de veure obligat a fer de pare una altra vegada i tot se li complica quan de cop i volta un dels personatges també víctimes de l'accident de tren, que és una espècie de matemàtic, algorítmic i tal, comença a fer càlculs i arriba a la conclusió de que no ha estat un accident, de que ha estat un atemptat i comencen a buscar un culpable. I llavors doncs, es va muntant com un petit equip de personatges estrambòtics a quin personatge amb més tares, o sigui, és un equip A d'allò més tronat, i començant per l'Aníbal, seria aquest Matt Mikkelsen, que és un militar que primer dispara i després pregunta. I llavors el lien per anar a buscar el suposat culpable de l'atemptat i bueno, es va començant a complicar la història, es comença a convertir allò en una cacera del monstre amb un equip que ha de curar, i aquí és també lo interessant, ha de curar les seves tares físiques i psicològiques i traumes vitals. I és una pel·lícula que va increixent, es va enriquint amb tot el món particular de cada un dels protagonistes i és una història al final terapèutica de com curar. És una pel·lícula que li dona un valor i un pes importantíssim al valor de la família, de l'amistat, de la família d'adopció, diguem, de personatges que són totalment, bueno, aigua i oli, que no encaixarien mai, i com les circumstàncies estranyes de la vida fa que s'ajuntin amb un nou objectiu, per estrambòtic que sigui, evidentment aquest, i comença a néixer una història increïble d'amistat i de família molt, molt xula. I ja dic, una pel·lícula molt recomanable, molt... em va sorprendre. I és això, és una pel·lícula del 2020, o sigui que tampoc fa tants anys, i està en plataformes, es pot veure encara, o sigui que jo la recomano moltíssim. Los Jinetes de la Justícia.
Bé, doncs podríem... estrenar de les pel·lícules que s'han estrenat, no? Per exemple, la Misericòrdia. Se sent bé, però...
Sí, no, a veure, el que és l'emissió se sent bé. Nosaltres, com estem connectats, et sentim doble perquè sembla que estiguis connectat amb dos dispositius, Jaume. No sé si és que estàs fent com una doble trucada a través de dos dispositius, o almenys és la sensació que ens dona. Però jo crec que si a la ràdio s'escolta bé no hi haurà problema. En tot cas, quan arribi el moment de la pausa, com és una qüestió més tècnica, ja la solucionarem. Per això no preocupis, perquè em sembla que se'ns escolta bé.
D'acord, jo penso que avui hem de destacar la pel·lícula Misericòrdia. És una pel·lícula d'Alain Brugier, ella és francesa, i bé, no sé, tinc la sensació que estem davant d'una singularitat com la que esteu parlant. La coneixeu?
Jo no la tinc a la llista de les estrenes de la setmana, potser, però no sempre coincideixen, eh?
No sempre, ja ho sé, ja. Bueno, és una pel·lícula que la podem veure ja d'ahir, i que pot ser, doncs, molt, molt interessant. I després hi ha una pel·lícula realment interessant, és que hi ha la pel·lícula de Julio Medem, no? Sí? La tenim present, aquesta?
Sí, aquesta sí que la tinc a la llista. Només és, el títol és 8, només, sí. El número 8, no. I entenc que és la història, pel que he pogut llegir i veure una mica el tràiler, suposo que és la història d'una parella d'enamorats que va des de, suposo que des de la Guerra Civil fins als temps contemporanis, no? És més o menys el que he pogut treure l'entrellat mirant, mirant una, alguna imatge del tràiler i llegint una mica l'argument.
Sí, la pel·lícula representa que els dos protagonistes van néixer quan es va declarar la Segona República, no? I llavors fa un passeig a la seva vida, durant tots aquests anys, des que es va instaurar la Segona República fins a l'actualitat. Bé, ja sabeu que el senyor Mill, doncs, és una persona molt interessant, també. Que, per exemple, pel·lícules com Vaques, Verdilla Rosa, Guerra, La Pelota Basta, va ser meravellós, Amantes de Cúpula, Solat, Dinastia i el Set, no? Són bàsiques de tota la seva vida. Sempre va haver-hi com...
Jo sóc de l'època que anava al cine a veure les pel·lis de Medem sempre, o sigui, l'època de Vaques, Tierra, Lucía y el Sexo, o sigui, totes aquestes que esmentàveu, i era quasi com una obligació anar a veure una pel·li de Medem, perquè era un d'aquests autors que sempre sorprenia. I crec que li vaig anar, a poc, jo vaig ser fidel a les seves pel·lis i les anava a veure totes i estava intentant recordar quina és l'última que vaig veure al cinema i em sembla que va ser Caòtica, una habitació en Roma. Vale. Fins a Caòtica Anna, jo diria que és... Aquí ja va començar a dir, bueno, sí, està en la línia del Medem que a mi m'agradava, però ja va ser una miqueta menys. I Habitació en Roma és aquella pel·lícula que al final era com una història que es feia una a cada país i es van fer diferents versions a diferents països. Cada país tenia el seu remake, diguem. Llavors, era com curiosa, però allà sí que va ser l'última vegada que em va interessar realment una pel·lícula d'ell. La vaig trobar com... correcte, evidentment, un autor com ell, doncs un director com ell, o sigui, no té cap problema en explicar-te una història. Però ja no la vaig trobar tan interessant per mi, particularment. I a partir d'aquí ja no vaig seguir la seva filmografia. O sigui, de tant en tant, sí, ja no he vist res. És que a partir d'aquella pel·lícula ja no he vist res d'ell. No he tingut aquest impuls i se'm fa estrany, és una confessió que estic fent ara directe amb vosaltres i em sap greu i em sabria molt de greu que per exemple estigués escoltant i digués ostres, has perdut interès en el meu cinema, no? Però clar, és que pues sí, va passar, o sigui, de cop i volta hi ha la carrera d'un director comença a tenir una deriva cinematogràfica, una deriva temàtica que et deixen d'interessar les seves històries. I llavors, no vol dir que si un dia doncs, enganxes de casualitat la pel·lícula en alguna plataforma o la televisió, doncs la veuré, però vaig perdre una miqueta l'interès de seguiment fidel, d'acòlit cinematogràfic, allò que vas com un fidel a veure que va estrenar una pel·lícula un director, no? I això es podria extrapolar a molts d'altres, evidentment. No és una qüestió només de Medem, perquè és com si diguessis, bueno, com si en Tarantino diguessis, mira, jo és que des de Pulp Fiction ja no veig pel·lícules de Tarantino. Per dir alguna cosa, no? ja no, doncs, bueno, suposo que hi haurà gent que li passa, no? Que de cop i volta un dia van veure, jo què sé, Jackie Brown i van dir, aquest Tarantino ja no m'agrada, i llavors ja van deixar de veure. Pues, amb Medem, de cop i volta va haver una pel·lícula que va deixar de despertar-me l'interès, que fins en aquell moment jo, ja dic, era un fidel comprant entrada per veure el seu cinema.
Era viu.
A mi em va passar una mica amb l'Almodóvar, però amb aquesta última que ha fet amb la Tilda Swinton i la Julianne Moore, per el moment he tornat, no? Però sí que portava una temporada que deia, ai, l'Almodóvar, quina mandra. I puc dir fins i tot amb quina pel·lícula va ser, però no ho menciono perquè no feia ets.
Jo no tinc aquest problema amb l'Almodóvar, perquè jo no he sigut mai un fan d'Almodóvar. Ara, no hi ha pel·lícula d'Almodóvar que no hagi vist i m'hagi agradat per algun o altre motiu, però no sóc un fan absolut, no sóc algú que estigui enganxat sempre veient totes les seves pel·lícules, no. Ara, quan la veig, sempre sé trobar-li alguna cosa interessant a cada pel·lícula que fa.
Ho he sentit. Molt bé, jo penso que estem anant a la meva casa. Val. Ara sí, connecto.
Fins ara.
Gràcies.
Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més.
Amb la millor qualitat de so.
Ràdio Cornellà, sempre al teu costat. Enamora't.
Emociona't.
Batega a Cornellà.
El Parc Esportiu Llobregat i el Complex Camp Mercader al teu servei.
Experiències, esports entre amics, família.
Piscina, fitness, activitats dirigides, dos centres multiesportius al teu abast.
Consulta les noves tarifes a parcesportiullobregat.com i matricula't amb nosaltres.
Pell i Camp Mercader.
Batega a Cornellà.
Si necessites ajuda per cuidar d'una persona gran, truca a la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents.
93 375 0010.
Explica'ns el teu cas i les teves necessitats. El nostre equip de professionals t'oferirà la millor alternativa. 93 375 0010.
Si vols més informació, visita el web dependents.cat.
L'Ajuntament de Cornellà posa en marxa una nova campanya contra l'ocupació il·legal d'immobles. Volem comptar amb la teva col·laboració en la detecció d'ocupacions il·legals d'immobles per part de grups organitzats. Si creus que s'està produint una ocupació il·legal a la teva comunitat de veïns, truca a la Guàrdia Urbana de Cornellà al 93 377 14 15. Totes les trucades es tractaran de manera confidencial i anònima. I també ho pots fer directament a través de l'app de Seguretat Ciutadana Cornellà.
Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola. El rei de la mampara. Des de l'any 1967, al teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola. El rei de la mampara.
Potser alguna vegada t'has plantejat fer un programa de ràdio. Si la resposta és sí, vine a veure'ns. Si és de Cornellà, t'ajudarem a posar en marxa el teu projecte radiofònic. Entra a radiocornellà.cat i contacta amb nosaltres. Anima't i forma part dels més de 80 col·laboradors de la ràdio. T'esperem!
104.5 Ràdio Cornellà.
Ja hem tornat.
Sí,
bona tarda. Una altra vegada.
Sí, bona tarda.
I ara et veiem i et sentim bé, Jaume? Ara tot solucionat? Perfecte?
No gaire bé, jo. No, jo no em veig gaire bé. Ara sí. Espereu.
Però
t'escoltem perfectament. És el
sí?
Més important. Sí.
Perfecte. Doncs jo havia pensat en mencionar aquesta nova versió de la Blancaneus, que han estrenat aquesta setmana, que sí. Té una certa polèmica perquè sembla que han volgut fer una mena de versió que jo almenys del que he vist per la televisió i una mica els diaris i tal, és que d'alguna manera vol, imitant la pel·lícula original de la Disney clàssica, d'alguna manera l'està fent com de menys, no? Estem dient, ara farem una versió no bona d'aquesta història de la Blancaneus i serà una versió actualitzada i serà una versió moderna i tot plegat el mateix fet de, penso jo, de mencionar la clàssica com una errada, com antiquada, jo penso que és una mala manera de començar i no he pogut veure-la, o sigui, no puc opinar, però sí que m'han arribat molts ítems, moltes veus que diuen que han volgut fer una cosa tan original, volent respectar d'alguna manera la clàssica, que els ha fet un poti-poti estranyíssim que no es pot agafar ni amb pinces, no? No, tot el que hi ha llegit sobre aquesta pel·lícula són males opinions. No sé si vosaltres heu rebut alguna informació al respecte.
A veure, això que dius, aquestes males opinions o aquestes crítiques negatives venen de gent de 40-50 anys, amb una manera molt particular de pensar i amb una ideologia tan marcada com la que potser hi ha darrere de la creació d'aquesta nova versió de la Blancaneus. Llavors, el públic objectiu d'aquesta pel·lícula són les criatures de 3, 4, 5 anyets fins als 10 i ja està, el públic objectiu. Hem de pensar en quan alguns van veure... Jo vaig veure Blancaneus al cinema, la de Disney, però evidentment amb una reestrena als anys 80, 70, finals dels 70, primers 80, era l'època que es reestrenava. Havia cinemes a cada barri, havia un cinema pràcticament a cada barri de Barcelona, i els caps de setmana o entre setmana, doncs les famílies o els crios ens portaven a veure pel·lícules, hi havia sessions dobles i triples, no? I podies estar veient una pel·lícula Indiana Jones amb una de Disney i una de Bud Spencer i Terence Hill, i feien unes sessions una miqueta bizarres, estranyes, però era com es veien els maratons de cinema d'aquella època, eren així. I jo recordo, he vist, de fet, si no recordo malament, crec que la vaig veure feia parella amb Tron, Blancaneus i Tron. I a més eren sessions que començava una pel·li, després feien la següent, pel mig feien dibuixos animats, curtmetratges de sèries que normalment ara les veiem en plataformes o a la televisió, però en aquell moment te les passaven per cinema també. I eren sessions contínues, és a dir, que tu podies veure les pel·lícules diverses vegades. Llavors les veies, entraves a mitja sessió, jo recordo haver entrat a mitja de Blancaneus i després veure Tron i després tornar a veure Blancaneus, coses d'aquestes, no? I el que, bueno, m'havia anat una miqueta del tema. La qüestió, que érem crios que no teníem més de 10 anys quan vam veure aquestes pel·lícules i érem el públic objectiu. Evidentment, el públic adult pot fer una lectura de la història i, evidentment, la història ha canviat, les societats han canviat, o algunes a pitjor, d'altres a millor, això depèn ja del criteri personal i de la ideologia de cada individu. Però, evidentment, hi ha coses que, vistes des de la perspectiva moderna, en pel·lícules, en moltes pel·lícules del segle passat, ja, perquè és del segle passat, doncs s'han quedat antiquades, obsoletes, políticament incorrectes, que vol dir que des de la política actual són incorrectes, des de la política de l'època, doncs era la normalitat assumida. Llavors, és lògic fins a cert punt pensar que si tu fas una actualització d'una història, doncs canviïs coses pel públic actual, perquè estàs fent una versió de Blancaneus, però l'estàs fent per la gent d'avui dia. La fan creadors actuals per un públic actual. Això no significa que hagis d'estar d'acord, Jo no significa que jo em pugui agradar la pel·lícula de Blancaneus. Jo potser també la pugui arribar a criticar per moltes coses el dia que la vegi. Però intentaria fer una crítica objectiva. Ara, sempre sent conscient de que el públic per qui està pensada, pues seria, en cas jo de tenir fills, doncs seria per tenir una criatura de 5 anys. I bé, evidentment, aquest públic objectiu és a qui sí li està agradant la pel·lícula perquè no tenen la ment contaminada en totes les ideologies, ni polítiques, ni històries, ni pensen si la Blancaneus té la pell més blanca o més blanca, si és latina, si no és latina, si no pensen si Gal Gadot és israelí i està a favor o en contra de la guerra, no pensen si el príncipe és un príncipe o és un ladrón, no els importen totes aquestes coses que són misèries i paranoies de la pròpia societat i les problemàtiques del món real, no les traslladen a una pel·lícula. Vale? Sí que després tu, com a adult, com a crític, tu pots dir, bueno, està contaminada d'aquestes coses, si vols veure de forma negativa. Sí, evidentment sí, però al final la pel·lícula probablement per un públic objectiu de 5 anys, és una pel·lícula segurament molt disfrutable i que d'aquí 30 anys, quan la tornin a veure, diran, ostres, quan van inculcar això, allò i tal, no sé què, quan vas veure Blancaneus, potser estaran traumatitzats els crios de 5 anys d'ara, d'aquí 40, ja ho veurem. Bueno, alguns ho veuran. Igual que podríem pensar com hem acabat de traumatitzats molt que veiem les pel·lícules de Schwarzenegger i de Stallone al cinema matant a diestro i siniestro als russos o als xinos, no? En les pel·lícules de l'època, com si no hi hagués ideologia política en aquelles pel·lícules. És a dir, que aixequi la primera mà aquell que no hagi vist alguna pel·lícula amb una intencionalitat política d'una mena o d'una altra al llarg de tota la seva vida i en totes les pel·lis que hem pogut veure. No? Llavors, bueno, sí, que serà criticable, que segurament la pel·lícula pues, podrà tenir els seus defectes, que potser pues, el CGI dels nens no t'agradarà. Pues, sí, que ara ja no són enanitos, ara són mineros, perquè és lleig dir la paraula nan. Bueno, sí, pues, mira, són aquestes coses que formen part de la època que vivim, però això no vol dir que la pel·lícula no pugui ser disfrutable per alguna persona que ni es planteja aquestes coses i que no li importa. Llavors, la pel·lícula original és el que és, està feta, es pot veure, en principi es conserva tal qual es va fer, per tant, si tu no et fa molta ràbia la nova versió, doncs agafa't l'original, que està feta d'animació tradicional, la primera pel·lícula d'animació de Disney, una obra mestra de l'animació. Llavors, ja la tens, és que ja la tens feta. Deixa que facin ara noves versions. A mi no m'agraden els live action de Disney. No m'atrauen especialment. Almenys com a espectador, com a professional de la indústria de l'animació, del cinema, que sóc també... jo trobo que se'n facin tants com vulguin, o sigui, donen moltíssima feina a moltíssima gent, permeten experimentar noves tecnologies, permeten tornar a abordar aquestes històries des d'una perspectiva més actual i actualitzar-les. També suposo que a nivell econòmic i de drets d'autor i de preservar l'autoria i els drets durant els anys de seguir tenint sent els amos d'aquells personatges, Disney també ho fa per això, perquè, vulgueu o no, les pel·lícules de Disney ja tenen més de 50 anys i es van perdent, van quedant lliures de drets i llavors han d'anar renovant els drets d'alguna forma, suposo. És a dir, que hi ha molts motius pels quals es poden fer les pel·lícules i està bé que es facin. I, evidentment, després tu pots dir, pues mira, jo com a espectador, pues a mi aquesta o aquella no m'agrada. Jo amb Life Actions, crec que ja ho hem comentat alguna altra vegada, vaig veure El Libro de la Selva, vaig veure la de La Bella i la Bèstia i clar, dius, és que el Llibre de la Selva és també una obra mestra de l'animació, és una pel·lícula fascinant, és increïble, l'estègue i tal, que està... És una bona versió, aquest pseudo-life action fet en CGI. Està bé, però és que jo prefereixo l'original. Ara, això significarà que sortiré amb una torxa amb 50.000 persones als carrers a dir hem de cremar els live action de Disney, els han de prohibir, no s'han de fer. No, deixa que facin pel·lícules, deixa que donin feina a la gent, o sigui, que facin coses creatives, que experimentin, que hi ha gent a qui sí que li agraden. Doncs deixa que aquesta gent a qui sí que li agraden les gaudeixi també, no? I quin problema hi ha per això? Però no, vivim temps en el que hi ha molta gent enrabiada, com que necessita odiar, i jo estic aquests dies, obres, algunes xarxes socials, obres YouTube, i veus a molta gent que parla de cinema en aquestes plataformes, a YouTube està ple, però ple de gent vomitant odi contra aquesta pel·lícula. I tu dius, bueno, ara, pues, escolta, si no t'agrada, pues, vés a veure una altra cosa. No hi ha gent que va veure aquesta pel·lícula per tenir l'excusa perfecta per vomitar tot el seu odi contra mil coses. I dius, bueno, pues mira, no tenen temps per fer una altra cosa millor. Pues jo què sé, cadascú decideix en què inverteix el seu temps, la veritat. Amb això ja no m'hi ficaré.
Molt bé, eh? Molt bé, Albert, estic completament d'acord. I tant que sí. Molt bé. Escolta, jo penso que estem en un punt del programa que també cabria una pel·lícula que de tota... O sigui, que les pel·lícules sempre són punts que poden ser un principi. I aquest, o sigui, aquest Vents de Març, doncs el principi bàsic que hi ha hagut i que hi ha hagut diferents pel·lícules que s'han, o sigui, que s'han triat per passar-les al públic, doncs és sobre el 8 de maig, no? Sobre la llibertat de la dona, bueno, la igualtat entre l'home i la dona i tal. Jo vaig passar aquest dia la pel·lícula Teresa D, de Clau Miller, és del 2012, és una pel·lícula francesa, i la veritat és que va ser una cosa rodoníssima, eh? Que penso que difícilment es pot triar una pel·lícula tan acurada com aquesta. Perquè de tot el que hem parlat avui durant o el que heu parlat vosaltres, perquè jo gairebé no he dit res avui, doncs una de les coses bones que té aquesta pel·lícula és que no parla de culpabilitats, parla de realitats. O sigui, en definitiva, de culpabilitats que es generen a partir de realitats estructurades, en aquest cas a partir de la formació que podem tenir, que també és molt el que tu acabes de dir ara, Albert, de que hi ha qui no ho pot entendre que es facin pel·lícules d'aquestes. Però mira, ves per on aquesta Teresa, jo trobo que és una pel·lícula adient per parlar no tant de culpabilitats, sinó de realitats que en definitiva hem de saber admetre com a històriques, fins i tot m'atreviria a dir, no? Teresa és una pel·lícula ambientada a principis del 1900 i en aquell moment les persones es casaven per interessos i llavors, doncs, bueno, es casen tots dos i aquí què és el que passa? Doncs que sumen entre un i l'altre doncs, una pila de ceps que donaran vi, no? I llavors aquí el que planteja és que ella acaba veient que aquella vida no té cap mena de sentit, no? I això és molt interessant. Tal com està feta, molt interessant. La coneixeu?
No.
Doncs us la recomano, encara que sigui una tarda d'aquelles que diu, bueno, ja el Jaume ho ha dit, i probablement no serà de la vostra línia més desitjada, però aquesta està molt bé, eh? Destaca d'una manera extraordinària. Vale? Teresa, eh? Teresa D.
Apuntada.
Apuntada, no? Molt bé. Llavors tenim una altra cosa que penso que és molt interessant i és precisament el devessall de pel·lícules que passen avui en obert per la petita pantalla. Per exemple, a quarts de quatre passaven el Gran Torino, la pel·lícula de Clint Eastwood. A mi personalment és una de les que més m'agrada d'ell, eh? Perquè és una mica difícil de pair, no, aquesta?
Sí, és una història que té un punt... És dramàtica, però, o melodramàtica. És una història optimista, però al mateix temps és trista.
Molt trista.
I és una pel·lícula que a mi em deixa un regust estrany. M'agrada molt, eh? M'agrada molt. Però, sí. Però és d'aquestes pel·lícules que has de tenir un dia alegre per veure-la, perquè si tens un dia apagat, doncs...
Te l'apaga del tot.
Te l'apaga del tot, sí, sí.
Sí, sí, estic d'acord. Bé, la volia destacar, però això, aquesta ja l'han passat, eh? Vull dir que no, avui no la podreu veure pas. Després hi ha Missió Impossible, aquesta és del 96, o sigui que té, suposo que és la primera, no?
Sí,
no,
la de Brian De Palma, no? És la que va dirigir la primera.
Ah, això mateix. Sí, Brian De Palma, sí senyor, tens tota la raó. Després hi ha una que m'ha sobtat perquè jo no la conec. Està a Alieti i el món dels remenuts.
Oh, ah, sí. Miyazaki. Oh. Bueno, sí. És Miyazaki, està dirigida o està produïda per Estudio Ghibli? Ara no m'ho recordo.
Si no és del Miyazaki directament, sí que està relacionada amb el seu estudi, si no estic errat.
Jo crec que és d'Estudio Ghibli, però no recordo si està dirigida per Miyazaki, pare. És el que no recordo ara mateix.
Aquí jo llegeixo que és Yoredasaki, Yasi. Sí, no és com dieu exactament.
Vale,
eh?
Vale. Llavors és Estudio Ghibli, però aquesta no està dirigida per Miyazaki, d'acord? Mm-hmm. Vale.
Molt té el mateix punt de partida d'uns dibuixos animats que feien els 80, que es deien Los Diminutos, que la feien a la televisió, que no sé si és una partida de novel·la o alguna cosa similar, però el punt de partida, si no estic errat, és el mateix, una sèrie clàssica d'animació dels 80.
Hi ha una pel·lícula d'imatge real també, de Hollywood. No sí recordo el títol.
No em ve al cap, però sí que em vol sonar.
També dels anys 80 o així. A mi és que, clar, són aquestes pel·lícules, tot i que les trames, les premisses, els punts de partida són diferents, són d'aquestes històries tipus, com aquelles comèdies que es van fer de Cariño encogido a los niños, als anys 80, sí, recordeu. Sí, I clar, aquest punt de personatges humans reduïts a escala miniaturitzada i de sobre viure amb una escala on tot és gegant, perquè hi ha molt d'insectes i tal. Una miqueta, la versió més moderna, tipus superheroic, seria Ant-Man, de Marvel, seria la idea d'aquest personatge. Però clar, a mi totes aquestes pel·lícules em porten a una de les meves pel·lícules de capçalera de tota la vida, o sigui, jo la trobo fascinant, és una obra mestra absoluta de la ciència ficció dels anys 50, que és L'home menguant. O sigui, aquell clàssic és espectacular, el pots veure avui dia. I a mi totes les noves versions m'agraden, ja siguin en pel·lícules més familiars, en pel·lícules superheroiques. Ant-Man m'agrada molt, però clar, per què m'agrada Ant-Man? M'agrada perquè jo sóc un fan absolut de l'home menguant, no? I llavors a mi totes les històries sempre em portaran a allò. I Los Diminutos, el mateix. O sigui, i Arrietty, la història d'aquesta pel·lícula, doncs és una miqueta la mateixa. Aquest punt fascinant d'una manera subtil podríem dir que inclús Toy Story és una versió alternativa d'això també. O sigui, aquest punt, perquè el que passa que aquí no tenim a humans reduïts, però sí que tenim a joguines humanitzades i llavors veiem l'escala del món real des de la perspectiva de joguines petitetes, no? I aquesta idea tan fascinant, que crec que inclús hi ha hagut alguna aproximació amb videojocs, que també és molt xulo. Sabeu, això de poder jugar, de portar un personatge dins d'un videojoc i, en canvi, d'estar movent-te per un món real, estar movent-te a l'escala d'un ésser microscòpic, això també ho trobo fascinant. No sé, és algo que té un punt de... és una fantasia que a mi sempre m'ha atrapat, sempre m'enganxa. Vingui d'on vingui la història.
Una altra pel·lícula també que es pot recuperar avui a partir de les 10 és Los Odiosos 8. Aquesta és de Quentin Tarantino.
Sí.
Sí. Meravella, meravella aquesta pel·lícula. Qui no l'hagi vist i li agradi.
Quines bufetades que foten en aquesta pel·lícula. Jo estava tot el vídeo que fa mal. Hi havia uns personatges que algú deia una cosa que li semblava malament. Bufetada forta a la cara més d'una vegada i dic, ai, Déu meu, senyor, m'està fent mal a mi.
Però és un western impressionant. La fotografia és espectacular, la música de Morricone és increïble, els diàlegs són, bueno, una meravella. Tots els diàlegs són llarguíssims, és una de les pel·lícules, crec,
que m'he
són diàlegs, però rebuscadíssims. Però, no sé, jo la trobo que és meravellosa. És una obra de les grans.
Seria com fer teatre, perquè tenien uns diàlegs de... Sí. Jo recordo que ara quan estaves mencionant els diàlegs és que a mi m'ha vingut al cap l'expressió inacabables, perquè recordo dir quines paraules. Suposo que aquí havien d'assallar molt per recordar-se de tot, perquè no acabaven mai.
I encara un altre, oi? Devies pensar, encara un altre diàleg, oi? Molt bé. I per últim, dues pel·lícules més. Una no fa gaire que la vas esmentar tu, Albert, que és aquesta Grup Salvatge de Sam Peckinpah, amb Billy Holden i Ernest Borlase, que és una meravella de pel·lícula, també. Molt dura.
Sí.
Jo penso que s'ha de veure també en un dia així una mica aixecat de to, perquè si no t'acabes d'ensorrar, no? Però molt bona. I després una altra, aquesta és cosa meva. Hi ha també el Robocop 2, que també l'hem esmentat avui, aquest capvespre cap allà a les 2 de la matinada. Però després també hi ha una pel·lícula que recordo molt, que es diu Una pastisseria a Notting Hill, que en el seu moment va tenir molta acceptació, aquesta pel·lícula. Perquè això de menjar sempre...
Ai, és que ara em ve al cap la Julia Roberts, però potser l'estic barregant amb un altre títol.
No, aquella és Notting Hill. Aquella és Notting Hill, així, en sí.
No, aquesta és del senyor Roder, O sigui, Elisa Roder. Val? No la recordeu, aquesta, oi?
No, aquesta... Jo crec que no l'he vista, aquesta pel·lícula. Yeah. No, el títol sí, però no tinc record d'haver-la vist.
Val. És que no és Les Roder que coneixem nosaltres, Perquè Les Roder no és Elisa, com aquí porta el nom. Vull dir, és un altre Roder, que aquell sí que és molt potent, també. Vull dir, molt devastador, vaja. Vull dir que les pel·lícules sempre són reflexions sobre realitats que no s'aguanten així de fàcil, Molt bé. Doncs això és tot el que avui tenia preparat per tots vosaltres. Podríem esmentar ara, com a final del programa, altres pel·lícules que també s'han estrenat, a part de la Blancaneu, que ja n'hem parlat, però tenim La xica de l'aguja, que ha estat a tocada dels grans premis, en una producció danesa dirigida per Magnus Bornholm, Després d'Esto, per exemple, i protagonitzada per Vic Carmen Soni, que va estar nomenada a l'Oscar i al Globus d'Or de la Palma d'Or de Cannes. Bueno, una pel·lícula que ens parla d'aquest cinema europeu que normalment li tenim molt de respecte, no? Sí? Val. Llavors, tenim també uns pares que no estan per les seves filles ni la... Ni la gimnàstica. Aquesta és una pel·lícula que porta a partir Los Aitas. És una pel·lícula que ens posa en contacte a vegades amb les aficions que tenim. En aquest cas és és una pel·lícula basca de Borja Coveaja que estrena Los Aitas, una comèdia protagonitzada per Quim Gutiérrez i Juan Diego Boto. Un equip de gimnàstica rítmica de la perifèria de Bilbao viatja al Berlín dels anys 80.
Serà divertida. Sí. Les pel·lícules de Coveaja
sempre són
retingudes.
A reveure,
Molt bé. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs